Radio Vila Franca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb la pinya que fa possible que això sigui factible. Encapçalada pel Toni Olivella, el cap de colla, que és el que porta tots els aparells, així, micros i potenciòmetres, amplificadors i tal, ajudat pel Marc Pujol, indubtablement, però també amb el suport de la Goretti Martínez, que és la que, un cop acabem de fer tot això, doncs ho posa a les xarxes socials, a la pàgina de Ràdio Televisió de Vilafranca, i vosaltres allà podeu anar a consultar a veure si allò que va passar el 14, aviam com ho explica el Morgades, allò, vale. Ja sabeu, però, que sempre comencem amb una cançoneta, i com que estem a la segona, encarem la segona setmana de febrer, encara que no ho sembli, estem en ple hivern. I per això hem buscat alguna cançó que parli de l'hivern, tant de parlar de records i tant de parlar d'això, no. I hem trobat una cançó del Michael Bublé que es porta per títol Winter Wonderland i que ens sembla que podria ser perfecta per començar aquesta edició. Winter Wonderland, Michael Bublé.
Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. To sing a love song while we stroll along. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. We'll pretend that here's Parson Brown. He'll say I am married, we'll say no man. But you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire. To face unafraid the plans that we made. Walking in a winter wonderland. Snowman, we'll pretend that he is Parson Brown. We'll say I already, we'll say no man. But you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire. The face unafraid, the plans that we made. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland.
7 de febrer de l'any 1916, el dia que la ciutat osonenca de Vic mora el eclesiàstic i escriptor català Josep Torres i Bages. Josep Torres i Bages, que era fill de les Cabanyes, on havia nascut el 12 de setembre de 1846, que, com a penedesenc, va fer els seus primers estudis a Vilafranca, després va marxar, l'any 1859, va marxar cap a Barcelona, on es va treure doncs, el batxiller en arts, amb un treball que portava per títol premonitori ja Dios i l'alma humana. Es va posar a estudiar dret a la Universitat de Barcelona amb una colla de professors eminents com Milà i Fontanals, Llorenç i Barba de Filosofia, Bergnes de les Cases de Grec o Coll i Veí de Retòrica, I mentre estava fent aquests estudis es van produir els fets de la revolta de setembre de l'any 1868, que va portar tota la seva família a exiliar-se a França. Van estar un any a França i van tornar l'any 69 per llicenciar, entre altres coses, perquè el nen es pogués llicenciar i doctorar en dret civil i canònic, amb un altre treball mític que porta per títol El matrimonio cristiano. Ja es veu que el noi anava per capellà i va entrar al Seminari Conciliar de Barcelona, i el 1870 va passar al de Vic, i allà doncs es va posar, va continuar, diguem-ne, els seus estudis sota la tutoria del canonge Andreu Duran. Quan es van produir els avalots de la Primera República l'any 1873, va tindre de tornar a fugir, i llavors va fugir a Conflent. I aprofitant que ja havia sortit d'Espanya, amb el seu amic, el canonge Jaume Collell, se'n van anar fins a Roma, el 1876, quan es va llicenciar. Se'n van anar cap a Roma a veure el papa, que els va rebre, el papa Pius IX, i amb més fe i amb més creences, doncs van tornar cap aquí i es van llicenciar, com dèiem, en teologia al Seminari Conciliar de València. L'any següent va ser ordenat diaca a Vic i, finalment, a Girona el van ordenar sacerdot. De tota manera, es va traslladar a Barcelona, on va exercir de confessor del seminari i de les monges del convent de Valldonzella, i a part d'això va entrar també en activitats de la societat civil. Per exemple, va ser conciliari del Cercle Artístic de Sant Lluc i després també de la Unió Catalanista, on va crear la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, dintre del corrent cristià catalanista que en aquella època doncs corria per Catalunya. De fet, ràpidament es va significar, i per això l'any 1880 es va significar en el camp polític també, i per això el 1882 el van elegir president de la comissió que havia de redactar les bases de Manresa, que serien els fonaments de l'ordenament jurídic de la Catalunya suposadament independent, i a més va entrar com a membre numerari de la Real Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi a l'any 1896 i la de les Bones Lletres de Barcelona un parell d'anys més tard. I ell, a part de la seva funció com a capellà, doncs també publicava llibres en català, sense abandonar l'espanyol, perquè de fet va publicar un llibre, El clero en la vida social moderna, que va tenir una gran repercussió, poca aquí però molta a la península, on reclamava que l'Església s'havia d'adaptar a la nova realitat política i social que corria, no? De tota manera, el 1892 va publicar la seva obra més important, La tradició catalana, que es farà de bíblia de diverses generacions de catalanisme moderat cristià, no? Amb aquell lema tan famós de Catalunya, serà cristiana o no serà. Forma part també, o va entrar també en la maniobra política del ministre de Gràcia i Justícia, Manuel Duran i Bas, quan el 8 d'octubre de 1899 el va nomenar bisbe de Vic en lloc del bisbe Josep Morgades, que havia anat a fer-se càrrec del bisbat de Barcelona, amb un intent, com dic, del ministre de Gràcia i Justícia, un intent civilí, de que totes les seus episcopals catalanes fossin ocupades per gent fidel al país. I, de fet, en Torres i Bages ho va demostrar perfectament quan l'any 1906 li van oferir ser arcabisbe de Burgos i va dir que no, que ell no volia allunyar-se de la seva terra. I aquí doncs va fer totes les seves funcions fins al dia de la seva mort a Vic, com dèiem, el 7 de febrer de 1916. Al cap d'uns quants anys, el 1931, es va començar la seva causa de beatificació, promulgant el 1963 el decret sobre els escrits del servent de Déu, i el 1992 tots els cardenals i bisbes de la causa van reconèixer l'heroïcitat de les virtuts practicades per Josep Torres i Bages i, per tant, el van deixar a les portes de la beatificació, però, clar, es necessita, el procés està aturat, perquè es necessita acreditar un miracle per poder fer la canonització del que seria el venerable bisbe Josep Torres i Bages, com diem, penedesenc i, més concretament, cabanyenc. I en aquesta condició de cabanyenc hem dit, escolta, agafem una cançó d'un altre cabanyenc il·lustre, en Paton Soler, col·laborador d'aquesta casa durant molts anys, i que té una colla de cançons, sobretot dedicades a la mainada, però també de recuperació de tradicions cantades del nostre país. Hem triat la cançó El gat perquè ens sembla que, mira, és divertida, és tradicional, i a més el Paton ho fa molt bé, que carai. Per tant, aquí teniu el Paton Soler, El gat.
diuen que hi havia un gat que bé li ha estat en el gat l'esquella. Diuen que hi havia un gat que bé li ha estat l'esquella al gat. Diuen que hi havia un gat. S'ha menjat la carn del plat que bé li ha estat en el gat l'esquella. S'ha menjat la carn del plat que bé li ha estat l'esquella al gat. S'ha menjat la carn del plat. La minyona l'ha tancat, que bé li ha estat en el gat l'esquella. La minyona l'ha tancat, que bé li ha estat l'esquella al gat. La minyona l'ha tancat. S'ha escapat per un forat, que bé li ha estat en el gat l'esquella. S'ha escapat per un forat, que bé li ha estat l'esquella al gat. S'ha escapat per un forat. S'ha tirat de cap al mar, que bé li ha estat en el gat l'esquella. S'ha tirat de cap al mar, que bé li ha estat l'esquella al gat. S'ha tirat de cap al mar. Un pescador l'ha pescat, que bé li ha estat en el gat l'esquella. Un pescador l'ha pescat, que bé li ha estat l'esquella al gat. Un pescador l'ha pescat. A la plaça l'ha portat, que bé li ha estat en el gat l'esquella. A la plaça l'ha portat, que bé li ha estat l'esquella al gat. A la plaça l'ha portat. La minyona l'ha comprat, que bé li ha estat en el gat l'esquella. La minyona l'ha comprat, que bé li ha estat l'esquella al gat. La minyona l'ha comprat. A la taula l'ha portat, que bé li ha estat en el gat l'esquella. A la taula l'ha portat, que bé li ha estat l'esquella el gat. A la taula l'ha portat. El senyor se l'ha menjat, que bé li ha estat en el gat l'esquella. El senyor se l'ha menjat, que bé li ha estat l'esquella el gat. El senyor se l'ha menjat. A la panxa li ha miolat, que bé li ha estat en el gat l'esquella. A la panxa li ha miolat, que bé li ha estat l'esquella el gat. A la panxa li ha miolat. Ai, minyona, què hem estat, que bé li ha estat en el gat l'esquella. Ai, minyona, què hem estat, que bé li ha estat l'esquella el gat. Ai, minyona, què hem estat. Si m'has dat el nostre gat, que bé li ha estat en el gat l'esquella. Si m'has dat el nostre gat, que bé li ha estat l'esquella al gat. Si m'has dat el nostre gat, si m'has dat el nostre gat.
Vuit de febrer de 1762, el dia que a Rússia la Caterina la Gran assumeix el paper de tsarina o emperadriu, apartant del tron, ja veurem per què dic això, el seu marit Pere III. De fet, Caterina la Gran havia nascut com a Sophie Frederica Auguste von Anhalt-Ebens a la ciutat de Stettin, a Alemanya, i per tant era filla d'una família que podríem dir del tercer nivell de la noblesa alemanya. Però va tenir la sort que la mare del futur tsar Pere III, com dèiem, la tsarina Elisabet I de Rússia, es va fixar en ella i va dir: «Carai, aquesta noia podria ser la dona del meu nebot, del Pere, que està destinat a ser tsar de totes les Rússies», no? I, de fet, fan totes les maniobres, fan tot el d'això, els nois es casen, s'estableixen a Sant Petersburg i allà tenen dos fills. El que serà el futur tsar que succeirà a Catalina quan ella agafi el poder, el Pau, i després la duquesa Maria de Rússia, que té la desgràcia de morir als 2 anys. Però aquests dos fills, hi han sospites ben fundades de que no eren pas del Pere III, perquè el Pere III, de fet, va tardar 12 mesos en consumar el seu matrimoni, cosa que, evidentment, a les seves tietes i a la seva mare doncs no els hi agradava gaire. Però, a més, ella, la Caterina, doncs sembla ser que era una dona molt fogosa, tenia el que ara en diuen nimfomania, i, per tant, només de casar-se ja va començar a tenir amants, i és probable que algun d'aquests amants o alguns d'aquests amants fossin els pares d'aquests dos nois. En qualsevol cas, el matrimoni va aguantar les aparences fins a l'any 1762, quan el Pere accedeix al tron de Rússia com a Pere III, però és un home molt, molt desequilibrat i es crea molts enemics. I aleshores tots els que intenten que Rússia tiri endavant doncs no tenen més ulls que per la Caterina i diuen, carai, aquesta ja aniria bé que ho pogués substituir. I un dels amants que té, en Grigori Orlov, li diu, escolta'm, i per què no li fem la pell amb el teu marit i llavors tu ets la Sarina, perquè com que el Pau encara és petit, doncs tu manaries i tot això. Ella no s'hi posa malament, no s'hi posa malament, i com dic, el 8 de febrer de 1762 lidera un cop de palau que agafa el tsar i el porta, el tanca al castell de Rocha, on, curiosament, 7 dies després, serà misteriosament assassinat per uns desconeguts, mentre la Caterina es converteix en la tsarina, amb la màxima autoritat de Rússia, i agafa el nom, recordeu que ella es deia Sofia, però ell agafa el nom de Caterina i el número segon, perquè és la segona dintre de la nissaga. D'entrada, la dona entra en molts bons, en moltes bones, molt bones intencions, crea una comissió legislativa. Ella és més aviat il·lustrada, es carteja amb Diderot, es carteja amb Voltaire i tota aquesta gent té idees molt avançades i, per tant, convoca aquesta comissió. Però quan la gent sap que la dona vol ser progressista, curiosament, es revolten. Hi ha una revolta cosaca que, di ella, doncs, la fa tirar enrere, els cosacs es revolten, són els soldats, i es dedica a reorganitzar el territori per aconseguir tenir un control més gran, un control més gran de tot plegat. Però al mateix temps veu que ha de tenir contents aquests soldats i, per tant, entra amb una febre expansiva, per dir-ho així. Vol fer avançar la frontera oest, vol acostar-se cap a Europa a base de conquerir territoris i té un ministre d'Afers Exteriors, el Nikita Panin, que, junt amb l'exèrcit, lograrà diverses coses. El Pacte del Nord, per exemple, en el qual es reuneixen tots els països europeus en contra de l'aliança de Borbons que s'ha produït entre França i Espanya i els Habsburgs que hi ha a Àustria, i això li permet eixamplar el seu territori. També participa en els repartiments successius que es farà del Regne de Polònia als anys 1772, 1793 i 1795, i cada vegada n'arreplega un tron i l'afegeix a Rússia, amb la qual cosa Rússia es va fent gran. Té un gran enemic al sud, que és l'Imperi Otomà. Amb ell tindrà dues guerres turco-russes, però també en aquest sentit li sortirà la maniobra bé, perquè aconseguirà la península de Crimea annexionar-la a Rússia a través del tractat de Jassy de 1792. Però no només a la guerra es dedica la Caterina II, també ell es definia com una filòsofa que té un tron, una filòsofa que mana. És patrona d'arts i literatura, inaugura el Museu de l'Hermitage amb la seva col·lecció particular, funda l'Institut Smolny, que és el primer lloc on es tracta de com educar les dones i on s'eduquen a les dones, amb la cultura i amb tot el que cal, i fins i tot escriu un manual d'educació per nens, basat en les idees progressistes del britànic Locke. I fa música, ella és una amant, gran amant de la música, però tot té un final, i el 5 de novembre de 1796, a les 9 del matí, té un atac d'apoplexia, queda molt debilitada i morirà, patit un vessament cerebral, i del que no es recuperarà entrarà en coma i morirà a les 10 de la nit del dia 6 de novembre de 1796. La mítica emperadriu i responsable en bona part del poc progrés que hi va haver en aquell temps a Rússia, Caterina II. I pensant en la Caterina vam dir, home, vols dir que no hi ha cap cançó que estigui dedicada a cap Caterina? I en vam trobar una, evidentment no dedicada a Caterina II de Rússia, tot i que ja sabem que ella era una amant fogosa i tenia molts amants també, però que és una cançó que interpreta en Perry Como i dedica a una Caterina que ell estima i que també té una certa personalitat diferenciada. Per tant, aquí teniu en Perry Como i la seva versió de Caterina.
Caterina.
Oh, oh,
oh. Oh, oh, oh.
When we kiss, pretty miss, pretty miss, I'm in ecstasy.
See, 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 see.
Caterina. Oh, oh, oh.
Oh, oh, oh.
But when we kiss, pretty miss, are you thinking of me?
Caterina.
Ha, ha, ha.
Ha, ha, ha.
Just how long is the list of the lips you kiss?
Ah!
Oh, how
happy my heart would be if I knew that you loved just me. Say it's true, say you do, Katerina, Katerina. When we kiss, pretty miss, pretty miss, I'm an ecstasy.
See, 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 see.
Katerina, oh, ho, ho, ho.
Oh, 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 oh.
But when we kiss, pretty miss, are you thinking of me? Just how long is the list? Is the list of the lips you kiss?
Oh,
oh, oh. Oh, how happy my heart would be if I knew that you loved just me. Say it's true.
Say it's true.
Say you do.
Say you do.
De febrer de l'any 1881, el dia que mora a Sant Petersburg el gran, l'immens escriptor rus Fyodor Dostoyevsky. Fyodor Dostoyevsky, que era el segon dels 7 fills d'un metge de l'Hospital Marinsky de Moscou, un metge autoritari i despòtic amb els fills, que fins i tot els va obligar, a dos d'ells, a fer la carrera d'enginyer militar, tot i que, en concret, el Fyodor ja havia manifestat de petit una vocació literària, és a dir, que li agradava escriure i tal, però el pare li va dir no, tu cap allà. Clar, davant d'aquest pare hi havia una mare que d'amagat doncs, els protegia, els mimava i totes aquestes coses, i el noi doncs, va entrar amb una voràgine que no anava bé, perquè quan el 1837 la seva mare mora de tuberculosi, el pare, desesperat, cau en l'alcoholisme i ja entendreu que els nois no tenen una educació gaire... I el pare opta per enviar-los a l'Escola d'Enginyers Militars de Sant Petersburg, on el jove Fyodor, doncs, a part dels ensenyaments que li devien donar allà, comença a interessar-se per la literatura. Però la cosa va a més perquè el 1839 aquest pare, que ha caigut en mans de l'alcoholisme, és literalment assassinat pels seus treballadors de les seves possessions, perquè els hi fa patir moltes ofenses quan s'emborratxa, i llavors diuen, et vols emborratxar? Doncs ara t'emborratxarem. L'agafen i li fan beure vodka fins que s'ofega. I mora el pare. Això el Fyodor sempre ho va portar a sobre i era una culpa que havia d'expiar. Bé, en qualsevol cas, a més, per acabar-ho d'arreglar, el petit Fyodor té atacs d'epilèpsia que amb totes aquestes desgràcies se li van fent sovintejant més, i quasi li fan tornar-se boig. Però, en qualsevol cas, acaba els estudis i es queda a Sant Petersburg entre els militars, completant la seva activitat en fer traduccions i escriure alguna peça teatral, com el Boris Godunov o la Maria Estuardo, mentre fa la seva carrera militar, perquè arriba a ser subtinent. Però tot aquest desequilibri que porta el fa un jugador, ell comença a jugar a cartes i a daus i totes aquestes coses, els atacs epilèptics sovintegen i ell entra en depressió i comença a fer coses rares. Entre elles es posa en mans de grups nihilistes, de grups d'aquests màgics que el 23 d'abril de 1849 fan que sigui arrestat i empresonat, acusat de pertànyer al cercle Petraievski, que conspirava, deien, contra el tsar Nicolau I. Jutjat, el condemnen a mort i el dia que estan a punt de fusellar-lo, ja davant del pelotó de fusellament, arriba una amnistia, arriba un indult que li commuta la pena de mort amb ell i amb els altres per 5 anys de treballs forçats a Sibèria. Per tant, ja me'l teniu cap a Sibèria, passa 5 anys allà i quan passen els 5 anys recupera la llibertat, torna a l'exèrcit i es queda allà a Sibèria, a la frontera xinesa, on es casa i bueno, va aguantant com pot tot això. El 1859 es llicencia, aconsegueix llicenciar-se de l'exèrcit i se'n va a Sant Petersburg, es retroba amb el seu germà Mikhail i funden la revista El Temps, on ell publica els seus articles amb gran èxit. fa viatges per Europa, però aquests viatges també li porten participar més en joc, anar als casinos, tot jugant a la ruleta i tot això, i acaba absolutament arruïnat, mentre la revista aquella que han fundat amb el germà és prohibida per fer articles que no convenen al govern, per dir-ho així. El 1864 tornen a fundar una altra revista, en aquest cop la revista es diu Època, on defensa les postures més conservadores cap a les que ha anat, diguem-ne, evolucionant. Però, just en aquell moment, se li mora la dona, se li mora el germà, que i li deixa la dona del germà amb quatre fills al seu càrrec, i tot això acaba d'ensorrar-lo i novament cau en la beguda, en el joc i en els deutes, i per poder-ho pagar doncs s'ha de posar a escriure. Curiosament és quan escriurà les seves grans obres. Comença el 1865 escrivint Crim i Càstig, que és una de les primeres novel·les que es publica amb un èxit impressionant, i després El jugador, que explica la seva vida, i continua amb deutes, se'n va cap a l'estranger per intentar escapar dels deutes, publicarà llavors l'altra obra, l'altra gran obra seva, L'idiota, i amb gran èxit, i això li porta molts drets d'autor, i això li porta doncs diners, i va poguent pagar tot això. Tornarà a Rússia el 1873 per dirigir el setmanari El Ciutadà, on crearà la secció diària d'un escriptor, on farà els seus escrits més famosos i que el convertirà en un referent del nacionalisme rus, en fe ortodoxa i totes aquestes coses. Rematarà el 1880 publicant Els germans Karamazov, que serà la seva obra més coneguda. No tardarà gaire, el 9 de febrer, com dèiem, de 1881, morirà a la ciutat de Sant Petersburg per una hemorràgia pulmonar lligada a un atac d'epilèpsia que pateix el Fyodor Dostoyevsky. I com que una de les seves obres més famoses és aquesta de L'idiota, a mi m'ha vingut al cap una cançó del Charles Aznavour, que fa dies que no en posem cap, i que porta per títol Idiot, je t'aime, vol dir idiota, t'estimo. És una declaració d'amor a una persona a la qual li diu idiota. Una mica contrasentit, però la cançó està molt bé. Per tant, aquí teniu l'Aznavour, Idiota, je t'aime.
J'ai toujours eu trop de pudeur pour laisser courir sur mes lèvres ces expressions par souvent mièvres inscrites au litré du bonheur. Je sais bien que tu aimerais que mon souffle soit poétique, mais si j'étais plus romantique, dis-moi ce que ça changerait. Idiote, je t'aime, idiote, je t'aime, idiote, je t'aime, à ma manière, à ma façon, depuis le temps que nous vivons, même amour et même bohème, je t'aime, je t'aime, je t'aime, idiote, je t'aime. Je n'ai jamais eu le talent d'utiliser, je te l'accorde, ces mots usés jusqu'à la corde, galvaudés par plus d'un amant. Mais j'ai des phrases au bout des doigts qui la nuit à ton corps s'adressent, et quand ils parlent en caresse, ils le font bien mieux que ma voix. Idiote, je t'aime, idiote, je t'aime, idiote, je t'aime, à main tremblante, à mots couverts, quand sur le velin de ta chair, je grave mes plus beaux poèmes. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, idiote, je t'aime. Je t'aime, et bien que je sois maladroit, idiote, je t'aime.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
10 de febrer del 1898, el dia que a la ciutat alemanya d'Augsburg neix l'escriptor Bertolt Brecht, en realitat Eugen Bertolt Friedrich Brecht. Fill d'una família burgesa i contradictòria, perquè el pare era un catòlic però gerent despietat d'una fàbrica de paper i la mare era protestant. El nen, segurament fruit d'aquesta contradicció, diríem, familiar, acaba sent un rebel, el que li agrada més, les escacs li agraden més que no pas estudiar, i que es converteix en el que ara diríem un nen rebel, això que diem. Després de l'escola primària ingressa a l'institut amb qualificacions bones, però no excel·lents. Ja comença a mostrar aficions literàries. Als 15 anys edita amb un amic seu un diari escolar que pràcticament fa ell de punta a punta, que li permet publicar ja articles amb diverses publicacions, diverses de premsa regional, articles, però ell, ja dic, estava a la contra i va canviant de visió i es fa molt escarrenós, pràcticament una redacció que publica, quasi estan a punt de fotre'l al carrer, però llavors intervé el seu pare i el professor de religió, al final no hi, s'arregla, i el pare aconsegueix que comenci a estudiar medicina a la Universitat de Múnich. Però, de fet, té un problema i és que a meitat dels estudis arriba la Primera Guerra Mundial i ha de deixar els estudis per anar a fer precisament d'auxiliar metge en un hospital d'Augsburg durant tota la guerra. Quan torna, evidentment, abandona els estudis aquells, escriu la seva primera, els estudis de medicina, escriu la primera obra, la seva primera obra teatral i té el primer fill fora del matrimoni, que morirà durant la Segona Guerra Mundial. Bé, en qualsevol cas, el noi cada vegada més es relaciona amb els mitjans, diguem-ne, progressistes, esquerranosos, en diríem ara, de Berlín, i se'n va a Berlín el 1921, abandonant la universitat. Allà es casa amb una actriu, comença a fer d'actor de teatre i fan parella amb un poeta expressionista, l'Arnold Bronen, creant una productora que promociona artistes d'ideologia socialista i que tal. Ell, mentrestant, ha anat evolucionant, s'ha tornat un comunista convençut, però que no vol saber res dels partits polítics. Per tant, no és membre de cap partit, ni del Partit Comunista ni de cap. Del 1929 al 1934 comença a publicar algunes obres de teatre, la seva primera col·lecció de poemes i, sobretot, crea una obra de teatre, l'òpera de tres rals o de quatre quartos, depèn de com es vegi, amb música de Kurt Weill i que l'estrenarà en un teatre, triomfarà, i tant triomfarà que el 1931 serà portada al cinema per George Wilhelm Pabst, alemany, el cinema alemany. Ell creu molt en el futur del cinema i, per tant, a partir d'aquell moment, escriu alguns guions que arribaran a la pantalla. Fins al 1933 treballa a Berlín, va publicant coses, sempre en aquesta línia de la progressia, però aquell any Hitler arriba al poder. Ella està representant una obra seva, La presa de mesures, i va a la policia, suspèn la representació, l'acusen d'alta traïció i el Brecht diu, saps què, agafa la família i abandonen Berlín i se'n van cap a Dinamarca per sortir d'aquella persecució. Estaran 5 anys a Dinamarca mentre Alemanya van cremant els llibres d'ell, els seus llibres. Allà a l'exili el Brecht arribarà a la seva maduresa creativa i escriurà els seus 4 grans drames, La vida de Galileo, la mare Coratge i els seus fills, La bona persona de Sesuan i El cercle de guix caucasià. Això és tot un èxit, però a ell li ha quedat el gust del cinema i l'any 1941 agafa el transsiberià, se'n va fins a Vladivostok i allà agafa un vaixell i se'n va fins a Califòrnia, a Santa Mònica, a Hollywood, perquè ha sentit a parlar de Hollywood, i va allà i li ofereix guions a la indústria de Hollywood. Però els guions, naturalment, són progressistes, no agraden a les grans companyies cinematogràfiques i ell s'ha de conformar a fer representacions teatrals. Però la seva mala sort li porta a tornar a ser perseguit. Recordeu que hi ha el Comitè d'Activitats Antiamericanes que presideix el McCarthy, que el crida a declarar el 30 d'octubre de 1947, i ell, quan veu el paranà, el dia següent torna a agafar la família, les maletes, i se'n va cap a Suïssa, a viure. Allà escriurà el senyor Puntila i el criat Mati mentre intenta entrar a Alemanya, però com que Alemanya llavors ja ha estat alliberada i ja no el deixen entrar, 3 anys després aconseguirà la nacionalitat austríaca i podrà tornar a l'Alemanya, però no a l'Alemanya occidental, perquè allà continua estant vetat, sinó a l'Alemanya oriental, i per tant se n'anirà a viure al Berlí oriental. No li és fàcil perquè ha de travessar tota la zona ocupada, però al final hi arriba. I allà es dedicarà doncs a preparar l'obra Antígona, a revisar l'obra Antígona de Sòfocles, a dirigir una companyia de teatre, el Berliner Ensemble, i fer de director general del teatre alemany, i fins que el 14 d'agost de 1956 una inflamació de pulmó li genera una trombosis coronària, de la qual mora al Berlín Est el senyor Eugen Bertolt Friedrich Brecht, més conegut com Bertolt Brecht. Vaja, el del teatre raro, que en deien fa uns anys. I com hem dit, va fer aquella òpera de tres rals, o l'òpera de quatre quartos, depèn de com és, de quina versió de traducció es faci, i allà hi havia una cançó que començava l'obra de teatre i acabava l'obra de teatre i que interpretava un músic de carrer. És una cançó que es va adoptar aquí i s'ha fet molt famosa, i ja us dic, és Maki el Navaja. Hi han moltes versions, alemanes, angleses, tal, però aquí a Espanya hi va haver-hi el Miguel Ríos, que en va fer una versió força interessant, que ens ha semblat que era la que podria il·lustrar millor aquesta biografia del seu autor, Bertolt Brecht. De fet, la música és del Kurt Weill, però la lletra està escrita pel propi Bertolt Brecht. Maki el Navaja.
Si el diablo tiene cuernos, la serpiente cascabel, Maki tiene una navaja, pero nadie la puede ver. Jamás deja rastro en un crimen. Es astuto como el chacal. Con sus guantes Maki el Navaja borra huellas, sus huellas de rufián. Un domingo descubrieron un cadáver tirado en un portal. Nadie dijo que vio una sombra doblar la esquina sin mirar atrás. Pero en los barrios que dan al río se bebió con el dinero que rodó en un zaguán. Se escucha una canción que habla de Maki, el rey de los bandidos ha vuelto a la ciudad. Se encontró a Jenny Paulet con un cuchillo en el corazón y sin nada de cash. Maki ahora vive como los ricos y la ley la impone su puñal. Oh, el Soho tiene su reino y los poderosos corren a pagar. Les da protección Maki el Navaja, que es el amo de la ciudad. Como cuenta la historia que ahora termina, el crimen nunca gana, como se verá. Pero admito que tengo miedo, Maki ha vuelto a la ciudad. Oh, Maki ha vuelto.
Thank you.
11 de febrer de l'any 1929, el dia que a Roma es signa el pacte de Letrà, de Letran, que seria en castellà i en italià, entre Itàlia i la Santa Seu, que crea el que avui dia és encara l'estat del Vaticà. Però l'estat del Vaticà té els seus antecedents en el que es van anomenar els estats pontificis, uns territoris de la Itàlia central que intentaven ser independents i que els papes de Roma volien governar. De fet, però, al començament la cosa no era així. Els papes, doncs, mira, procuraven manar des del punt de vista religiós, però llavors s'aliaven amb emperadors, amb reis poderosos que els protegien, perquè ells no tenien uns exèrcits massa importants. El primer de tot va ser Pipí el Breu, el pare de Carlemany, que l'any 747 va ajudar el papa Zacaries I a fer fora el rei que hi havia allà, i va, a canvi d'això, el papa, agraït, va reconèixer la seva dinastia, la dinastia carolíngia, i el va coronar com a rei oficialment per a l'Església Catòlica, és a dir, el va reconèixer. Aquest papa Zacaries, doncs, va ser succeït per un altre papa, per Esteve II, que van tornar a conquerir-li els territoris i llavors va tornar a demanar ajut a Pipí el Breu, el Pipí va anar, va tornar a alliberar-lo. És a dir que, d'alguna manera, quan algú amenaçava els estats pontificis, sempre tenien el primo de sumo sol, que en deien fa un temps, sempre tenien algú que podien portar, que podia portar els seus exèrcits allà. I això va crear un vincle entre la monarquia francesa, franca, vaja, i l'estat del Vaticà important, que es va fer quan es va veure, quan Adrià I va tornar-se a trobar en una situació d'aquestes, el Pipí ja no hi era, hi havia el seu fill, l'hereu, el Carlemany, i llavors va cridar el Carlemany hi va anar, li va salvar el cul, i a canvi, doncs, el papa el va coronar emperador d'Occident. Emperador d'Occident. Bé, la cosa va anar... que ara m'envaeixen, que ara vens tu que em protegeixes, primer el Pipí, el Pipí, després el Carlemany, després l'Otto I el Gran, i totes aquestes coses. I el 1143, el poble de Roma decideix, el Senat de Roma, decideix que tot allò és territori seu i, per tant, doncs, fa fora el papa de Roma, i el Luci II, que és el papa que s'ha d'enfrontar amb tot això, també torna a fer lo mateix, no? Crida el Frederic Barbarroja, l'emperador Frederic Barbarroja, aquell va a Roma, torna el papat a l'Adrià IV i el papa, agraït, el corona emperador altra vegada. Bé, això és una època que es va produint fins que arriba el Renaixement. I en el Renaixement els papes, en concret els Borja, doncs diuen, carai, i per què això sempre ha d'estar en mans d'un emperador estranger? Per què no puc jo tenir el meu propi exèrcit i tot això i fundar el meu propi estat? I, bueno, el papa Alexandre VI, el papa Borja, vol crear aquest regne de regnes i, a més, amb la idea oculta de que llavors tot això unirà totes aquestes terres que conquereixi o que tingui, les transferirà, és a dir, les civilitzarà, les posarà en mans de civils, però en realitat les posarà en mans dels seus fills. I, per tant, ell serà el papa i els seus fills seran els reis o els emperadors. No cal anar a buscar emperadors a fora. Bueno, fan tot això, però, clar, la maniobra es descobreix quan mora el papa Alexandre VI. I llavors Juli II, que és el papa successor, diu no, tots aquests estats, tots aquests territoris que els Borja han anat portant cap al seu rebost, cap a la seva compte corrent, han de tornar a l'Església. I així ens ho fa, torna totes aquestes tal. La cosa es anirà aguantant així, perquè, a més, llavors hi ha Espanya allà, que té Nàpols i té Sicília, i el suport d'Espanya és important. Però la cosa es n'hi ha aguantant fins als 1797, quan Napoleó envaeixi Itàlia i no respecti Roma. Ell entra a Roma, conquereix Roma i, a més, exigeix al papa Piu VI que renunciï a tots aquells territoris que passen a ser de l'imperi francès. De fet, el 7 de març de 1798 es proclamarà la primera república romana, quan caigui Napoleó, o quan Napoleó no ho protegeixi tant, i al final hauran d'haver-hi, com sempre, un concordat entre França i la Santa Seu, que signaran el papa Piu VII i el propi Napoleó, a canvi del qual Napoleó serà coronat emperador a París, ja ho sabeu, tota aquella història. Quan en Napoleó cau, Bueno, què passa llavors? Doncs que l'esperit revolucionari francès que hi ha entrat a Itàlia fa pensar amb els italians a dir, escolta, i per què ens ha de manar el papa? Per què no podem manar-nos nosaltres? I apareix tot el moviment de la unificació nacional, hi ha una revolta que els papes rebutgen, i els altres doncs diuen que, bueno, que s'hi posin fulles, que ells tiren endavant. Els estats pontificis quedaran reduïts a la ciutat de Roma i al seu entorn, protegits encara per França. Però quan França, Napoleó III, necessita les tropes per lluitar contra Prússia, pren les tropes i els italians diuen, bueno, aquesta és la nostra, envaeixen Roma, fan Roma la capital i, per tant, el papa queda, literalment, segons declaracions de Pius IX, presoner al Palau del Vaticà. La cosa anirà aguantant-se fins que, 59 anys més tard, i tenaços la història, el papa Pius XI pacti amb Benito Mussolini un acord de no agressió, els pactes de Laterà, de Letran, pels quals l'Església reconeix que Itàlia és la sobirana de tot el territori, excepte aquell petit territori de 44 hectàrees situat dintre de la ciutat de Roma i que els italians reconeixen com un estat, la ciutat del Vaticà. I per tancar aquesta efemèride d'aquest pacte italià, doncs d'aquest barullo, no?, d'un estat italià dintre d'Itàlia o un estat vaticà dintre d'Itàlia i tot això, hem buscat una cançó que també té, ens sembla, una certa contradicció, eh? L'hem buscat perquè, doncs, bueno, l'equip del programa, ja sabeu, el Toni Olivella, el Marc Pujol, la Goretti Martínez i qui us parla, en Francesc Morgades, doncs hem fet aquesta selecció. I és la cançó Un tango italiano, perquè vam pensar que havíem de buscar una contradicció, perquè, de fet, tenir un estat que l'hagin de protegir des de fora, però que no sigui d'aquest de fora, i totes aquestes coses és una mica... I, clar, Un tango italiano ens va semblar això, una contradicció, perquè doncs Itàlia és conegut per les taranteles i per les cançons melòdiques, però no pas pels tangos. Però és igual, la Milva, en un moment determinat, va fer una cançó que portava per títol i porta per títol Un tango italiano. Nosaltres la presentem aquí i ens acomiadem fins la setmana vinent. Que tingueu una bona... Que tinguem una bona setmana. A reveure.
Vivevo sola sola in un paese lontano, di là dal mar. Una sera me ne andavo in compagnia di nessuno a passeggiare fra mille luci colorate e mille jukebox che suonavano motivi di jazz. Una nota conosciuta si levò e il mio cuore in quel momento si fermò. Un tango italiano, un dolce tango, ho sentito una notte suonare sotto un cielo lontano. Quel tango italiano, quel dolce tango, col pensiero mi ha fatto volare dal mio amore lontano. In quel momento sull'ali del vento avrei voluto andare. Un richiamo d'amor al mio stanco e nostalgico cuore e mi ha fatto per sempre tornare dal mio amore italiano. accorezzato un richiamo d'amore al mio stanco e nostalgico cuore, e mi ha fatto per sempre tornare dal mio amore italiano.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.